Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i presentat per qui us parla, Montserrat Nebrera. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
No em condemneu sense llegir-me. Aurora Bertrana. La humanitat. 31 de gener de 1934.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui us parlarem del programa previst per aquesta temporada de la Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona. Ho farem amb el delegat mossèn Jordi Callejón. Benvinguts a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. L'any litúrgic i la vida. Darrer diumenge de l'any litúrgic, festa de Crist Rei, el proper diumenge començarem un nou any amb el temps d'Advent. Contemplant els temps viscuts i albirant el futur, podem recordar el sentit de cada temps litúrgic que l'Església ens proposa, perquè orienti i influeixi en la nostra vida cristiana, personal i comunitària. Aquesta contemplació ens ajuda a donar gràcies per tot el que hem viscut i ens prepara pel que ens cal viure. Segons el Concili Vaticà II, l'any litúrgic desplega tot el misteri de Crist, commemorant així els misteris de la redempció. Obre als fidels les riqueses del poder i dels mèrits del seu Senyor, fins al punt que les fan tot temps presents d'alguna manera, perquè s'hi posin en contacte i s'omplin de la gràcia de la salvació. Per tant, celebració dintre del curs de l'any de l'obra salvadora de Jesucrist. El temps d'Advent. Temps en el que, tot esperant el retorn del Senyor, la seva vinguda gloriosa, ens preparem per celebrar en el nostre temps la seva vinguda en el Nadal, recordant el naixement de Jesús que s'encarnà a les entranyes de la Verge Maria. Temps de vetlla, temps d'esperança, actualitzant els sentiments dels profetes, del poble i sobretot de Maria en l'espera del Messies. El temps de Nadal i Epifania. La celebració joiosa de la vinguda del Messies, el Salvador, la vivim durant el temps de Nadal, contemplant el pessebre, glorificant Maria, la Mare de Déu, adorant el Fill de Déu que es manifestava als mags de l'Orient, guiats per un estel que els portà a oferir-li or, encens i mirra. Finalment, la festa del baptisme de Jesús ens invitava a seguir els passos del Senyor que des de Galilea anuncia l'arribada del Regne de Déu. El temps ordinari o de durant l'any. Durant uns pocs diumenges, fins a l'inici de la Quaresma, comencem algunes setmanes del temps de durant l'any, que continuarem després de la festa de Pentecosta. El temps de Quaresma. Arribats a la Quaresma, se'ns imposa amb la cendra un temps de conversió per recordar la nostra condició humana de pecadors, necessitats de salvació, i demanar el perdó i la misericòrdia de Déu per viure veritablement com a batejats. Així, en acabar el temps quaresmal, podem caminar amb Jesús cap a la Pasqua, resseguint amb ell durant la Setmana Santa el camí del Calvari fins a rememorar el divendres sant, la seva passió i mort. El temps pasqual. A la nit de Pasqua, en la vetlla pasqual, amb l'escalfor del foc nou i la llum del ciri pasqual, vibrem de nou cantant la joia de la resurrecció del Senyor, entonant l'aleluia festiu i proclamant Crist ha ressuscitat. Per això renovem els compromisos baptismals. Aquesta experiència la gaudim durant tot el temps pasqual mentre proclamem les narracions del retrobament del Crist ressuscitat amb les santes dones i els deixebles. 50 dies que ens condueixen a la festa de la Pentecosta per celebrar la vinguda de l'Esperit i el naixement de l'Església. El temps ordinari o de durant l'any. En les 34 setmanes del temps de durant l'any, diumenge rere diumenge, ens alimentem de la paraula de Déu que proclama el que Déu realitza per nosaltres, ens ofereix i espera. Temps per viure la normalitat de la vida cristiana. Donem gràcies a Déu per l'obra de la salvació que s'ha realitzat en cadascú de nosaltres durant tot l'any. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Perdoni, per anar al carrer ningú hauria de viure al carrer?
Segueixi tot recte fins a arribar al carrer. L'habitatge és un dret de tots i comprometis.
A Espanya hi ha més de 40.000 persones que no tenen un habitatge digne. I només hi ha una direcció. Aconseguir que aquesta xifra arribi a zero. Som persones. Tenim drets. Cap persona sense llar. Campanya Persones Sense Llar. Càritas.
Anem a escoltar tot seguit el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta mossèn Joan Naspleda, que és professor de Bíblia de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Benvingut, mossèn Joan. Gràcies per estar amb nosaltres. Quan vulgui.
La paraula de Déu és viva i eficaç. Quan en les celebracions litúrgiques es proclama una lectura de la Bíblia, el lector, en acabar, convida els oients a una aclamació dient paraula de Déu, o en l'Evangeli, paraula del Senyor. Així som cridats a acollir, des de la fe, com a paraula que ens ve de dalt, de Déu, aquells textos antics, expressats en el llenguatge i les imatges d'unes cultures ben llunyanes de nosaltres en el temps i en la mentalitat. Però no es tracta pas d'una mirada enrere cap a un món desaparegut. La paraula que ens és proclamada és una paraula viva, perquè Déu ens parla per mitjà de totes aquelles experiències, personals o col·lectives, dels homes i dones que teixeixen les planes de la Bíblia. Dels antics hebreus, dels profetes, dels savis, dels primers deixebles de Jesús, i a través d'ells, del mateix Jesús. És una paraula viva perquè llegint-la com a comunitat eclesial reunida ens porta la veu de l'Esperit. I així, establint-se un diàleg entre aquell text ple de vida i nosaltres, amb tot el que ara vivim o anhelem, esdevé una paraula eficaç, transformadora en nosaltres.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Avui en el nostre programa volem parlar de les diferents activitats que s'han programat aquesta temporada des de la delegació de la Pastoral amb Joves i també aprofitant que mossèn Jordi Callejón, que és el delegat de la Pastoral amb Joves, ho és també de l'Apostolat Seglar, també coneixerem una mica els diferents moviments d'Apostolat Seglar que hi ha a la nostra diòcesi de Girona. Benvingut, Jordi, què tal?
Hola, molt bé. Escolta, Àngel, digue'm, quina musiqueta més maca, no?, que poses.
Home.
Ara feia temps que no m'entrevistaves.
Molt bé, Jordi. Encantat que estiguis aquí,
sí,
amb
home,
nosaltres.
Jo content, també.
Bé, sempre esteu fent coses des de la delegació de la Passarel·la en Jous. Aquest any hi ha alguna novetat?
Bueno, aquest any fem una cosa renovada, que es diu la Teletalks. Ara està de moda posar tot en anglès, Àngel.
I... Sí, però això t'has inventat tu, perquè jo vaig buscar en el diccionari i no existeix.
Teletalks. És de delegació i talks és de parlar.
De parlar.
Doncs Teletalks. I són unes xerrades que estan organitzant els joves de la delegació. Són... allò que deia Benet XVI, no?, que s'havia de tenir un diàleg amb el món de la cultura, un atri dels gentils. Doncs seria això una mica, crear un mini atri dels gentils, fem unes xerrades actuals amb un bar de Girona un diumenge a la tarda. No? La primera va venir Tomàs Molina, que és l'home del temps, i a part ell és un creient que ho manifesta, i ens va venir a fer una xerrada sobre el futur, no? El futur que ens ve, tot el tema meteorològic, tot el tema de canvi de paradigma, també, no? Va ser molt interessant. I ara cada mes hi ha una xerrada programada, i es fa en el Bardó de la plaça de la Independència.
I la propera quina és?
La propera és el dia 9 de desembre, en ple pont, i ve Quim Arpí, que és un amic, un cristià, una persona que sap de màrqueting, d'innovació, i ens ve a parlar sobre els cristians i la innovació.
I qui participa? Quins joves són aquests?
Doncs ens passa una cosa que, com que ho distribuïm molt per les xarxes socials, clar, és una activitat que no la tenim planejada pels nostres joves directament, sinó la tenim oberta. I la primera xerrada, jo suposo que perquè era en Tomàs Molina, i va cridar molta gent, però era gent de mitjana edat, cosa que ens va alegrar perquè és la franja d'edat desapareguda a l'Església, diguem-ho així, no? 40, 50. I jo suposo que les xarxes socials tenen molt a veure. No ho tenim molt treballat, això, a nivell eclesial, generalment, Vull dir, tot el tema de les xarxes socials, i les xarxes socials són una propaganda immensa. El Twitter, jo crec que ens va portar aquesta gent.
Molt bé. Tothom hi és convidat, tots els joves hi són convidats.
Sí.
Ja també des d'aquest programa de ràdio ens en farem ressò, i a través dels altres mitjans de comunicació que té el Bisbat de Girona. Aquest any, doncs, ens comentaves que hi ha aquesta novetat, els Teletalks, que són xerrades en petit comitè, podríem dir d'alguna manera, en petit format, en un bar de la ciutat de Girona. Què més teniu?
Després tenim l'activitat estrella, que per nosaltres jo crec que és molt important. Fa anys vam detectar que els joves de la nostra catequesi, de la que portem més directament amb la delegació, no anaven a missa ni celebraven la Setmana Santa. O sigui, només participàvem de la Pasqua Jove. I d'aquí vam fer el Tridu Pasqual, que és viure la Setmana Santa en comunitat, amb una comunitat de joves, però vivint-la intensament. Fem totes les celebracions, la del Dijous Sant, la del Divendres, Via Crucis, ho fem tot. I això se'ns ha transformat en l'activitat estrella, cosa que fa molt de bé i que tu hi veus, és una activitat agraïda. Hi ha activitats que no són agraïdes. Per exemple, aquesta que hem estat parlant, no? La de Teletalks, sempre estàs patint de vindre gent, no vindre gent, quin tipus de gent, però tu saps que el Tridu Pasqual és cavallo ganador, que diuen. I, per tant, és una activitat maca, potent, que cala... Bueno, en fi, és... I després s'acaba amb la Pasqua Jove.
Aquest any el Tridu Pasqual el fareu a Girona? O
no, aquest any, com sempre, el Tridu Pasqual el farem a Sant Aniol de Finestres.
Sant Aniol de Finestres.
Sí.
I la Pasqua Jove, se sap?
La Pasqua Jove estem... sigui, hem canviat la idea, és a dir, l'equip de la delegació ens vam qüestionar molt seriosament si hem de fer córrer la Pasqua, ha de ser i tiraran a parròquies. És una despesa per la parròquia, és una despesa per la delegació, és un mal de cap per la pobra parròquia que té. Els grups de joves, tothom sap com estan, hi ha parròquies que han acollit la Pasqua Jove i no tenen grups de joves, i, per tant, la idea és centrar-ho a Girona.
Aquest any passat ho vau fer a Salt, per tant, se seguirà fent a Salt?
Jugarem entre Salt i algun lloc de Girona.
A part de la Pasqua Jove, del Tríodo Pasqual, també tens els grups de postconfirmació, que són nois i noies a partir de 15 anys. Què feu amb aquests nois?
Bé, són els grups que fa 10 anys van muntar a Girona Ciutat. Aquests grups ens ha donat molt bon resultat. Estem portant grups de postconfirmació, que serien grups de vida, amb joves de 25 anys, que ja han acabat la carrera, i han des de 14 fins a 25 anys, diferents grups, sobretot els divendres, al Casal Cartanyà, que bull. Els divendres és bonic de veure. I ve gent no només de Girona, si venen de pobles al voltant, i venen gent de diferents llocs de la diòcesi.
A quina hora es concentren?
Es concentren de 9 a 11:15 del vespre.
I què feu?
Bé, fem la catequesi. Fem catequesi de confirmació per un costat. I
De postconfirmació.
Confirmació per un costat, i després per un altre la postconfirmació.
Aquests, en refereixo tots que són de postconfirmació, què feu? Us reuniu a les 9 al Cartanyà i què feu?
Sí, bueno, doncs ens reunim, fem els nostres grups. Són grups bíblics, la majoria, sobretot els que estan més avançats. Agafem l'Evangeli de Marc o l'Evangeli de Lluc i anem seguint l'Evangeli, i es fan com un estudi d'Evangeli. S'acaba amb una pregària i s'acaba amb el sopar. I després també...
El sopar ho feu allà mateix?
Sí, sí. I unes pizzas, que això sempre està de moda. I després, un cop al mes, tots els grups ens reunim i celebrem a una parròquia de Girona una pregària amb el bisbe. És com una escola de pregària, que això ja fa molts anys que ho fem, i ho fem amb el bisbe. Aquest any és itinerant, no? Anem de Vista Alegre, Sant Pau i el Mercadal.
Aquests grups, en dius grups de vida, no?
Sí.
Són de postconfirmació.
Sí.
I a Girona i on més?
I a Girona hi ha Malgrat, n'hi havia a Figueres, hi ha un grup també universitari, és a dir, a veure, és petita la realitat, però són potents. Mm-hmm.
Quina és la realitat dels joves ara, Jordi? Com ha anat evolucionant aquests últims anys? Des de que tu ets delegat de joves, que ja en fa una colla, no? Quants anys fa que ets
delegat? Mira, farà 12 anys al setembre, 11 anys i mig.
12 anys que estàs a delegat de joves. Des de fa 12 anys fins ara, com creus que ha evolucionat?
Mira, ha evolucionat amb qualitat. És a dir, des de que jo vaig començar ara, hem vist un treball... O sigui, hem treballat molt, la gent que estem treballant amb joves, perquè no es fes només una qüestió sacramental, que no està malament, sinó que si fos una qüestió més vivencial. És a dir, nosaltres estem entrenant a joves per ser cristians. És com si, que tu que ets del Barça, és com si tu tens la masia del Barça i tinguessis allà 200 nanos i no sapiguessis què han de ser. I tothom té clar que ha de ser un nano de la masia del Barça o de la masia de l'Espanyol o de la masia d'un altre, no? O del Girona, no sé si tenen masia, La idea és que siguin bons futbolistes, que surti amb Messi. Per tant, les nostres catequesis, les nostres grups de joves, els nostres esplais, els nostres caus, han de ser llocs on surtin bons cristians, els cristians del demà. I nosaltres tenim l'obligació d'entrenar-los perquè siguin bons cristians. Per poder-los entrenar, has de saber-t'ho, has de saber de futbol, no? Doncs per poder entrenar, has de saber de Jesucrist i l'has de viure'l. I, per tant, aquí és ja ho he retratat, no? De dir, no interessa la quantitat, interessa la qualitat. Interessa el saber cap on anem. Interessa els objectius. Interessa una manera seriosa de treballar. Interessa que tots treballem en comunió. Interessa, etc, etc. I això s'ha anat treballant i s'ha anat millorant. És a dir, jo crec que la pastoral de joventut, a més de ser una foto en la pàgina web del bisbat perquè el bisbe va a confirmar, ha de donar, a més d'això, que és molt positiu, a més, ha de donar experiències de vida cristiana.
I els joves, actualment, el missatge de Jesucrist els hi crea atenció? Sobretot no. Tinguent en compte, esclar, aquestes grans noves tecnologies i que tot ho veu anar tan fàcil...
Mira, els joves que estan a les parròquies, això, són joves que estimen Jesucrist. I això sí que ho puc dir. És a dir, quan tu fas un camí d'acompanyament, d'entrenament per ser cristià, i vas veient els fruits, doncs és bonic. Després, clar, una cosa són aquest tipus de joves. Jo faig classes en una escola cristiana, que hi ha de tot, i el contacte amb joves de primer de batxillerat, de segon de batxillerat, de quart d'ESO, que es manifesten no creients, és molt bo. És a dir, jo fins fa 2 anys que no vaig fer classes, no? Jo tenia contacte amb joves cristians. Ara tinc contactes amb joves cristians i amb joves que no ho són. I que la meva presència i les meves classes i el que jo els hi puc dir els fa trontollar, no? Clar, com estan els joves? Doncs estan com està la societat. És a dir, no són... Doncs estan en un moment de canvi, en un moment difícil, en un moment líquid, no? Que diu Bauman, no? Un moment líquid de pensament i de
però sempre hi ha hagut això, no? No sé.
Home, no. No.
Jo crec que... Joves en moment de canvi, joves revolucionaris, totes les èpoques n'hi ha hagut. Ara, sobretot, arran d'aquestes noves tecnologies, que els hi és molt fàcil accedir a continguts a través d'internet, per exemple.
Sí, però això és el que passa. Jo també ho noto molt a les classes, que el contingut d'internet, és a dir, jo els hi dic sempre, teniu una arma de destrucció massiva en la butxaca, es diu mòbil, ho podeu tot amb aquest aparato. Teniu una finestra oberta al coneixement, però m'adona la sensació que no atinen a que poden buscar de tot, que tenen tot el saber a les seves mans, i el mòbil és una distracció, no? Tenen molta informació, però la fan servir per distreure's. I nosaltres també.
Tu hi veus esperança, no? Home, i tant. Clar. Tu hi veus esperança amb tot aquest jovent?
Home, i tant, només faltaria. Sí, home, jo crec que és el futur de l'Església, els joves que tenim, el futur de l'Església. Hi ha una qualitat que quan jo era jove i tenia la seva edat, no la teníem. Nosaltres anàvem a la parròquia, bueno, mira, anàvem a distreure'ns, I aquí venen, jo tinc experiència de grups que venen per conèixer Jesucrist, i això és bonic. No bonic, això és el que ha de ser. És a dir, tota activitat de la... Això ja ho he dit mil vegades aquí, Tota activitat del bisbat, tota activitat d'una parròquia ha de portar a Jesucrist. I tot el que no porti a Jesucrist, fora. Perquè l'època de Marejola Perdiu ja l'hem passat. És a dir, ja ningú ve fer el paperet. Si algú truca a la porta o nosaltres el anem a buscar, l'únic que pot demanar o nosaltres podem oferir és Jesucrist. I prou.
Precisament l'any que ve, l'octubre de l'any que ve, es porta a terme el Sínode dels Joves. Què serà això, Jordi?
Home, el Sínode dels Joves és una trobada dels bisbes, És el Consell Permanent del Concili Vaticà II, perquè ens entenguem, i tractaran dels joves i del discerniment vocacional. Una cosa que... Bueno, jo també sóc delegat del pastoral vocacional, no? Ja tots sabem com estem. I jo crec que hem fet un treball previ al Sínode que ens han demanat i hem enviat. Hem fet un informe, vam fer uns qüestionaris que ens han contestat 250 joves de la diòcesi.
Què els hi preguntaves?
Bueno, espera un moment. Dels quals ens han contestat joves no creients, la majoria. És a dir, els hi vam demanar, en els nanos que tenim, que enviessin en els seus amics de segon de batxillerat, per tant estem parlant de 18 anys, universitaris, ara aquest any, que els hi enviessin el qüestionari. I ens han contestat. I és una informació que jo crec que ens hem de seure i l'hem d'analitzar millor. Ara ja hem fet el dossier, ja hem fet el document, l'hem enviat a Roma i ja estem tranquils. Però tenim unes dades...
Quines preguntes?
Bueno, de si confiarien en un capellà, de si han anat a una parròquia últimament, què van pensar, que si coneixen un jove cristià i què n'opinen, que quina valoració tenen de l'Església, és a dir, els van preguntar...
Temes de moralitat, també...
També. I han contestat amb el cor obert, És a dir, la resposta al sínode, a mi, jo quan tenia tota la taula del meu menjador plena de papers i amb un grupet vam començar a posar-ho en ordre, jo estic molt agraït a aquests joves que no són creients, o més ho diuen... que ens han fet un favor molt gran. O sigui, ja ho sabem, no, nosaltres? Però nosaltres a vegades anem una mica com si fóssim, com diuen els castellans, el perejil de totes les salses, no? Com si fóssim el malic del món, i no ho som. I que hi hagi un grup de gent jove que et facin baixar una mica els peus a terra, dius, home...
I aquestes opinions seran tingudes en compte des del Vaticà, des del Sínode?
Jo, que ben fin, nosaltres hem fet el que havíem de fer, que és fer un qüestionari i enviar
el que ha sortit en el Papa. El Papa ja farà el que convingui.
Bé, ja ens en parlaràs un dia, sí. Perquè suposo que fareu unes conclusions, no?, d'aquestes...
Sí, estan escrites, ara no les tinc aquí, però algun dia, si em convides, ja d'això,
eh? Que vulguis. Bé, Jordi, breument, tu també ets el delegat d'Apostolat Seglar, sí. Tenim moviments d'adults, moviments de joves, dels adults, ja que ets de joves ja n'hem parlat, parla'ns una mica dels adults, quin moviment creus, o quins moviments, com ha estat tot plegat? Tenim l'Apostolat de l'Oració, els cursets de cristiandat, els grups de fe i llum, tenim la JOC, que és la Joventut Obrera Catòlica, grups d'oració i amistat, mans unides, vida creixent...
Bueno, mira, jo, quan em diuen... I això de la delegació de l'Apostolat Seglar, normalment diuen senglar, què és això? I jo dic, és un gran calaix que té l'Església i cap tot. I per tant, tu ja ho has dit, i si la gent coneix una mica el polític o eclesial, amb la gent que has dit, hi ha gent de per tot arreu, de pensen de tot, no? I per tant, això és molt complicat de coordinar, però és molt agraït. És a dir, coneixes a gent que estan organitzats, que són militants, que tenen ganes de tirar endavant l'Església, que treballem... La delegació d'Apostolat Seglar és la delegació que treballa per la comunió dins de l'Església. I això sí que és fonamental. Si nosaltres volem ser una Església de Crist, no?, una Església sensible a l'Evangeli, que és el que hauria de ser, o sigui, hem de tenir el valor fonamental de la comunió. Hem de treballar tots junts. No té sentit que anem tirant tiros cadascú pel seu lloc.
Doncs molt bé, Jordi.
Ja m'has fet un senyal d'acabar, eh?
Sí, perquè ja no tenim més temps.
Cony, ja podies haver més estona.
Un altre dia, Jordi.
Molt bé, Àngel.
En Jordi Caixón és el delegat d'Apostolat Seglar i també el delegat de la Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu i a tots.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 26, comença la visita pastoral a l'arxiprestat del Montgrí, la bisbal del nostre bisbe Francesc, que portarà durant els propers mesos, properes setmanes. A les 12 del migdia, el bisbe presidirà la celebració de l'Eucaristia a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí. En finalitzar, es reunirà amb els feligresos. Dimarts que ve, dia 28, a 4:45 de la tarda, com és habitual, pregària per les vocacions a la Basílica de Sant Feliu de Girona. També dimarts, inici de la tercera setmana de la discapacitat organitzada per la Fundació El Rus de Tordera, amb una taula rodona titulada Prenent consciència de la ceguera. Amb Rafael Bagot, periodista de TV3, Joan Josep Artero, tècnic de ciclisme per a persones cegues, Antonio González, director de la ONCE de Blanes, i Marta Vilapuig, educadora del RUSC. Serà a 7:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Durant els mesos de novembre, desembre i gener ens acompanyen els comentaris dels evangelis mossèn Jordi Reixac, que és rector de Sant Josep i de Sant Pau de Girona. Anem a escoltar, doncs, el comentari que correspon a aquest diumenge, dia 26 de novembre. Jordi, com vulguis.
Molt bé. Avui, en la festa de Crist Rei, s'acaba l'any litúrgic. Per això, pels cristians, l'autèntica reialesa de Jesús és fer el bé a tothom. Les boniques paraules, si no van acompanyades de gestos que les explicitin, no tenen cap valor, cap significat, no serveixen ni valen per res. Ens cal dir i fer, però sense la pretensió de posar-nos cap medalla, ni mèrits, ni que ens dediquin un monument o un carrer, sinó perquè creiem que fer el bé és el camí que ens fa més cristians, és el camí que ens ensenya Jesús des de l'arbre de la creu. I per petit que sigui el bé que fem, és gran. Si ho fem a les persones, si ho fem en determinació, perquè cada persona hi ha el rostre del germà, el rostre del nostre rei, el rostre del nostre Déu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.